Catalunya Informació.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues.
Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих.
Aquest és l'instant precís en què el president de Rússia, Dmitri Medvedev, ha anunciat l'aturada de l'ofensiva militar a Geòrgia després de 5 dies de combats que sempre, segons Moscou, han servit per restaurar la pau a Ossètia del Sud. Immediatament l'exèrcit rus ha aturat el seu avanç en territori georgià, una invasió en tota regla, tot i que de moment no pensa replegar-se. Moscou, Natàlia Boronat, què pensa fer el Kremlin a partir d'ara?
Doncs Rússia considera que ha complert l'objectiu, però els militars russos tenen l'ordre d'atacar qualsevol focus de resistència. El Kremlin exigeix la retirada de les tropes georgianes i un compromís ferm de no tornar a fer ús de la violència contra la República Secessionista.
José Luis Rodríguez Zapatero no podrà comptar amb Convergència i Unió per estalviar-se a comparèixer al Congrés sobre finançament. Ho ha anunciat aquest matí Oriol Pujol al matí de Catalunya Ràdio.
Bé, nosaltres ens agradaria, i en aquest sentit doncs, no ens sap greu si tot això prospera, doncs, escoltar les explicacions del senyor Rodríguez Zapatero, el president del govern espanyol.
Iniciativa per Catalunya Verge ja ha registrat una petició perquè el president del govern central comparegui. La policia, en coordinació amb els Estats Units, ha intervingut 1.400 quilos de cocaïna a Barcelona per un valor d'entre 45 i 80 milions d'euros. S'han fet 8 detencions. La policia n'ha donat més detalls a Madrid, Montse Sánchez.
L'entrega de la droga a la banda es va fer en una zona d'aparcament d'un centre comercial de Barcelona, on la policia va detenir infraganti a 4 dels narcotraficants que a més duien 150.000 euros per pagar la mercaderia. Els altres 4 delinqüents es trobaven a un hotel de la ciutat comtal on van ser també arrestats.
D'aquí una setmana justa començaran les obres del túnel de l'AVE que ha de travessar Barcelona. I amb l'inici de les obres, Maria Núria Rebetlle, arribaran les primeres afectacions sobre el trànsit de la ciutat.
I força sobretot a l'entorn del pont de Calatrava, on ja s'hi està treballant, així com el tram del carrer Mallorca entre Espronceda i l'avinguda Meridiana, que estarà tallat des de dimarts i durant al mínim un any. Els vehicles es desviaran pel carrer Múrcia i l'Ajuntament garanteix passadissos per a vianants i l'accés dels veïns a la zona afectada, en canvis en el sentit de la circulació de diversos trams de carrers i el trasllat de 8 parades d'autobusos als carrers Múrcia i a l'avinguda Meridiana.
Les notícies més pròximes ara apuntades des del territori i seguim parlant de l'alta velocitat. Girona, Albert Requena.
Així, l'Ajuntament de Girona reconeix que el trànsit serà un caos les primeres setmanes d'obres del TAP i ha anunciat la creació de dues zones d'aparcament noves per a 250 vehicles. Dilluns que ve hi haurà el primer tall de carrers que modificaran substancialment el trànsit a la ciutat, mentre la plataforma TAP Girona, que s'ha presentat avui, reclama alternatives d'aparcaments.
Lleida, Estela Bosoms.
El Segrià ha començat aquest matí la barema més primerenca d'Europa. El celler Raïmat recollirà més de 20 milions de quilos de raïm, que aquest any ha rebut una certificació que garanteix el respecte al medi ambient.
Tarragona, Roser Matas.
L'enduriment dels tràmits per empadronar-se a Tortosa ha fet que unes 2.000 persones les hagin donat de baixa del padró municipal. Les males pràctiques detectades en aquest procés s'han reduït després d'un any i també el centenar de pisos pastera que s'havien detectat.
I Barcelona, Mireia Sants.
Avui ha començat la fase final de l'enderroc de l'illa central de Badalona, on arribarà la perllongació de la línia 2 del metro. La zona comptarà amb un edifici singular i també amb una gran zona verda.
I atenció, perquè no es tracta de ciència-ficció. Ja és possible jugar amb un videojoc amb el pensament. D'aquí a uns mesos, als Estats Units es començarà a vendre un casc intel·ligent que llegeix els pensaments aquí al porta i ho transforma en accions d'un videojoc. Eva Compte.
Ho fa captant els impulsos elèctrics del cervell i convertint-los en moviments del cursor. Així, un usuari pot, per exemple, moure un objecte o fer-lo desaparèixer només pensant-ho. El casc, creat per una empresa australiana, també tindrà aplicacions en la medicina o la defensa.
Els esports arribaran a 2:45 amb els següents destacats. Carles Vila.
Michael Phelps ha aconseguit la tercera medalla d'or als Jocs Olímpics de Pequín. També als Jocs, tres equips espanyols han patit fins l'últim moment per guanyar els seus partits. En bàsquet, Espanya ha guanyat a la Xina per 85-75. En handbol, a Polònia per 30-29. I en waterpolo, a Austràlia per 9-8. Al marge dels Jocs, avui llista de jugadors convocats del Barça per al partit de demà contra el Vissua. Pel que fa a l'Espanyol, avui també ha començat l'estatge de pretemporada a Holanda.
Passen 4 minuts de les 2 del migdia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Cinc dies després que esclatés el conflicte armat que ha sacsejat la regió del Caucas, Rússia ha decidit avui aturar l'ofensiva militar contra Geòrgia. L'anunci l'ha fet el president del país, Dmitri Medvedev, quan encara ressonaven els tancs sobre Gori, una de les principals ciutats georgianes. Medvedev ha rebut la felicitació del seu homòleg francès, Nicolas Sarkozy, amb qui està reunit suposadament per donar forma al cessament definitiu de les hostilitats. Anem fins a Moscou. Natàlia Brunat, bon dia.
Bon dia. Medvedev s'hi ha anunciat aquest migdia que Rússia dona per acabada l'operació per imposar la pau a Ossètia al sud. Escoltem Medvedev.
L'objectiu s'ha aconseguit. La seguretat dels nostres soldats pacificadors i de la societat civil s'ha restablert. L'agressor d'Ossètia del Sud ha rebut un càstig i ha patit pèrdues molt importants. Les seves forces armades estan desorganitzades.
Medvedev, però, també ha donat l'ordre als militars russos de sufocar qualsevol focus de resistència. L'anunci del cap del Kremlin ha tingut lloc just abans de la trobada amb Nicolas Sarkozy, que és a Moscou per intentar mediar el conflicte. El president francès ha celebrat la bona notícia i ha dit que ara l'alto el foc rus ha de prendre forma. Les exigències del Kremlin són dues: que les tropes georgianes es retirin a les posicions inicials i que siguin desmilitaritzades en part, i que es signi un compromís de no fer més ús de la violència. Abans, el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, ha dit que calia canviar el format dels acords de pau vigents perquè no es pot tolerar que els militars georgians tornin a Ossètia del Sud. Recordem que, en funció d'aquests acords, el contingent de pau era mixt, format per russos, georgians i sud-osseta, que moltes vegades entraven en conflicte entre ells. Lavrov també ha dit que Saakashvili millor que plegui de president i que les autoritats russes no negociaran amb ell, però ha desmentit que l'objectiu de l'operació militar russa fos el d'enderrocar-lo.
Doncs bé, encara plana una absoluta confusió sobre la situació al terreny del conflicte. Rússia i Geòrgia han estat creuant durant les últimes hores un seguit de missatges contradictoris que fan que a hores d'ara no se sàpiga ben bé si els atacs d'avui sobre Gori han estat bombardejos o bé foc d'artilleria ni quin n'és l'origen. Natàlia, quina és la reacció de Geòrgia en aquests moments?
Doncs Geòrgia encara no pot posar punt i final al conflicte. El ministre de Reintegració de Geòrgia, Temur Yakovashvili, ha dit en una compareixença televisiva que la guerra no acabarà fins que no marxi l'últim ocupant del territori georgià. El primer ministre georgià, Lado Gurgenidze, ha dit que necessitaven més evidències de l'alto el foc rus i que Geòrgia estaria preparada per qualsevol cosa fins que Moscou signi un acord de pau formal.
Gràcies, doncs, Natàlia. La comunitat internacional està molt pendent de tot el que passa en aquests moments al Caucas i especialment a Moscou, on hi ha la clau de volta d'aquest conflicte. A l'OTAN i les institucions europees, els pròxims moviments dependran sobretot de les condicions que posi Rússia per posar punt i final al conflicte. Ara anem a Brussel·les. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea ha valorat molt positivament la decisió de Moscou d'aturar l'ofensiva militar sobre Geòrgia anunciada pel president rus Dmitri Medvedev. Després d'una conversa telefònica amb el líder rus, el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, ha assegurat que Brussel·les tot és a punt per contribuir a trobar una solució al conflicte, aprofitant la reunió d'emergència que el Consell de Ministres d'Exteriors farà demà aquí a la capital comunitària. Ho ha confirmat en declaracions a aquesta emissora Cristina Gallac, portaveu de l'alt representant per les relacions exteriors europees.
Nosaltres voldríem que en aquest Consell es pogués ja debatre de quina manera es pot ajudar en la reconstrucció i en un procés de negociació definitiu. Perquè això es pugui fer, hi ha d'haver-hi una detenció de les hostilitats, un alto el foc.
La Comissió Europea, per la seva banda, també ha celebrat l'alto el foc anunciat pel govern de Geòrgia i l'aturada de les operacions militars russes en territori georgià. Brussel·les confia que aquests anuncis es traslladin de manera immediata sobre el terreny. Mentrestant, les coses continuen aturades a la seu de l'OTAN, on s'esperaven reunions bilaterals amb representants georgians i russos que es podrien haver posposat fins a nou avís.
I aquest mes hem conegut ja alguna dada fiable de la tragèdia que s'està vivint al Caucas. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, calcula que el conflicte a Geòrgia ja ha provocat almenys 100.000 desplaçats. El Comitè Internacional de la Creu Roja ha denunciat que no té accés a Ossètia del Sud, on s'ha de fer arribar part de l'ajuda humanitària. Jordi Baró.
En un comunicat, l'alt comissionat de l'ONU per als refugiats ha elevat fins a 100.000 els desplaçats, segons les dades facilitades pels governs rus i georgià, i ha demanat als països en conflicte que permetin el pas de l'ajuda humanitària. Precisament, un avió de les Nacions Unides ja ha aterrat a Tiflis, la capital de Geòrgia, amb provisions, i la Creu Roja farà arribar en les pròximes hores 16 tones de material mèdic tot i que denuncia que té barrat el pas a Ossètia del Sud. Per cert, el govern holandès ha convocat avui a l'ambaixador rus per demanar-li explicacions per la mort d'un periodista de la televisió holandesa RTL durant un bombardeig a Gori. Amb aquest ja són almenys 3 els periodistes morts.
Falten 5 minuts per un quart de 3 del migdia.
Catalunya Informació.
Ens endinsem ara en la crònica política. Convergència i Unió no posarà pegues a la petició del Partit Popular i d'Iniciativa perquè José Luis Rodríguez Zapatero comparegui amb urgència al Congrés a donar explicacions sobre el finançament. Iniciativa ha presentat la sol·licitud per una banda i el Partit Popular ho va fer ahir per una altra. Eva Blanc.
Per forçar la compareixença de Zapatero calen els vots de tots els grups de l'oposició a la Diputació Permanent, que és l'organisme que ha de convocar el ple. Per tant, el PP o Iniciativa també haurien de convèncer els diputats del grup mixt i els del PNB perquè la petició prosperi. De moment ja tenen el suport implícit de Convergència i Unió, que no ha concretat però si votarà a favor o si abstindrà. Sentim Oriol Pujol en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El Partit Popular, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana són els que estan reclamant a crits la compareixença del senyor Rodríguez Zapatero. Escolti'm, no som nosaltres qui li donem tan poca importància, prenent en part a les explicacions que ens pugui arribar a donar el senyor Rodríguez Zapatero, malgrat que no direm que no, si això prospera, perquè no ens poden acusar nosaltres d'això.
També poden ser clau en la votació de la Diputació Permanent els 3 representants que hi té el PSC. L'ecosocialista Joan Herrera per això ha demanat unitat d'acció.
El que esperem és unitat. Unitat de les forces polítiques catalanes i unitat des de l'exigència.
Els partits catalans també volen que a la tardor els diputats del PSC es plantin en la votació dels pressupostos de l'Estat, però el conseller Nadal creu que ara no toca parlar d'això.
Ara no és encara el moment de plantejar què farà el PSC en relació als pressupostos. Fermesa i diàleg en la negociació del finançament, fermesa i diàleg en la negociació dels pressupostos.
El PSC segurament decidirà l'estratègia que seguiran a principis de setembre en una reunió de diputats i senadors socialistes convocada pel primer secretari José Montilla.
I novetats també aquesta hora des de Palma. Queden en llibertat 3 exalts càrrecs de l'anterior govern balear del popular Jaume Matas, que la policia va detenir ahir per un suposat cas de corrupció. Els altres 3 detinguts, seguint la fiscalia acusats de malversació de fons públics i suborn, passaran a disposició judicial segurament demà. Palma, Sara Riera, bon dia.
Bon dia. Doncs la policia, com deies, va deixar ahir en llibertat 3 dels detinguts després d'escoltar les seves versions sobre el cas i va interrogar també 2 persones més, això en qualitat d'imputats. Avui, l'exgerent del Consorci de Turisme Jove, Damià Mengual, s'ha negat a declarar i continua detingut a Palma al costat de 2 exalts càrrecs més de l'anterior govern popular de Jaume Matas. Els 3 estan acusats de malversació de fons públics, suborn, prevaricació i negociacions prohibides a funcionaris per haver desviat presumptament capital públic del Consorci de Turisme Jove, aquest ens depenent del govern per al seu benefici personal. Avui també l'actual cap de l'executiu balear, Francesc Antic, ha parlat però ha evitat pronunciar-se sobre si ja és hora d'exigir responsabilitats polítiques al seu predecessor, el popular Jaume Matas.
Jo en aquests moments crec que el més important de tot és deixar fer la seva feina a aquelles persones que estan encarregades de fer aquesta feina i no distreure el tema amb altres qüestions.
Aquest és el 6è cas de corrupció política que esquitxa la imatge del Partit Popular Balear aquest any.
Us apuntàvem a l'inici d'aquest informatiu. A partir de dimarts i fins d'aquí una mica més d'un any hi haurà importants afectacions al trànsit a la ciutat de Barcelona arran de les obres de construcció del túnel de l'AVE que ha d'enllaçar l'estació de Sants i la Sagrera. En opinió, l'Ajuntament ara centra en una de les fases més compromeses de l'alta velocitat, que tornarà a comportar obstacles per circular quan es treballi a l'entorn de l'estació de Sants en l'últim tram de l'obra. Maria Núria Rebelle.
Dimarts els conductors es trobaran ja al carrer Mallorca tallat entre l'avinguda Meridiana i el carrer Espronceda i també una petita àrea del carrer del Clot entre Espronceda i Felip II. Els vehicles es desviaran pel carrer Múrcia, que canvia de direcció igual que el carrer Trinxant. El carrer Biscaia tindrà un únic carril de circulació en la intersecció amb el carrer Mallorca. Es garanteix el pas dels veïns fent doble sentit de circulació en alguns trams de carrer de la zona afectada i es desplaçaran les parades d'autobusos als carrers Múrcia i a l'avinguda Meridiana. Per l'alcalde accidental, Ramon García Bragado, comença el període més difícil per fer compatible obres i vida quotidiana.
Entrem en una de les fases més compromeses. Aquest túnel, aquesta connexió entre Sants i Sagrera, té 3 parts clarament diferenciades. Una és l'embocadura en la part de Sants, per on entrarà la tuneladora i, a més, la primera part del túnel que caldrà fer-la entre pantalles, que és precisament la que avui estem parlant.
Les obres es fan en un tram de 130 metres de longitud entre Espronceda i l'Avinguda Meridiana i consistiran en el desviament i reposició dels serveis, així com en la construcció de les pantalles i de dos pous per fer el futur túnel.
I a Girona, l'Ajuntament reconeix que el trànsit serà un caos les primeres setmanes d'obres de l'alta velocitat. El consistori assegura que compensaran amb dues noves zones d'aparcament la meitat de les 500 places que es perdran al voltant de l'estació a causa de les obres. Girona, Albert Requena.
Bon dia. La tinent d'alcalde de Mobilitat, Isabel Salamanya, ha explicat que a partir de dilluns quedarà tallat el carrer Rafael Masó, paral·lel al viaducte del tren i al Parc Central. A partir d'aquesta actuació hi haurà canvis progressius de circulació que, segons Salamanya, inicialment suposaran un caos.
Jo crec que al final de setembre podrem parlar de com tenim el trànsit a la ciutat. Si m'ho pregunteu la primera setmana, ja us ho dic ara, un caos. La segona, començant les escoles, petit caos. La tercera, la gent començarà a dir, això va en sèrio, i la quarta dirà, pensem com ho hem de fer perquè no ens en sortim.
D'altra banda, l'Ajuntament de Girona habilitarà dos aparcaments alternatius en capacitat per a 250 vehicles a la zona de Sant Narcís, després que la plataforma ciutadana TAP Girona ha denunciat la supressió de més de 500 places.
És un quart de tres, moment de repassar conjuntament amb Núria Casanova les principals informacions del dia.
Rússia suspèn l'ofensiva militar contra Geòrgia perquè dona per aconseguit l'objectiu d'imposar la pau.
Convergència i Unió no impedirà la compareixença urgent de Rodríguez Zapatero al Congrés per donar explicacions sobre el finançament, segons Editorial Pujol a Catalunya Ràdio.
I dimarts que ve començaran les obres del túnel de l'AVE al seu pas per l'Eixample de Barcelona. A Girona, l'Ajuntament reconeix que el trànsit serà un caos les primeres setmanes d'obres del tren d'alta velocitat.
Ens ocupem ara del trànsit, Cèlia Quintana.
Bé, doncs en general la circulació és còmoda, però hem de destacar un accident al cinturó de litoral a Sant Feliu al punt d'enllaç amb la B23, sentit cap a Barcelona, que ara talla dos carrils al trànsit. Si està actuant, hi ha un tram de retenció de moment curta.
I un apunt del temps, Jofre Genuer.
Doncs continua la calor i la xafogó aquesta tarda a gran part del país, però amb ruixats en el Pirineu, que ens durà últimes hores l'entrada a la tramuntana, més núvols per demà i temperatures amb tendència a baixar.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Una aposta de futur.
L'educació.
Una demanda creixent.
Les noves tecnologies.
Un portal educatiu pioner a l'Estat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio, TV3 i el Departament d'Educació posen al teu abast i al de les escoles centenars de programes educatius de ràdio i televisió.
Per ampliar coneixements i fomentar l'ús de les noves tecnologies.
Edu3.cat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio i TV3 amb l'educació.
Oberts a l'ensenyament. Oberts al món.
Mentre que amb altres companyies parles per telèfon i prou, amb Bono per 28 euros tens telèfon en línia i trucades incloses. I per 0 euros més tens televisió de 40 canals. I per 0 euros més encara, videoclub amb 1.000 programes gratis. I a més, ara que comença la Lliga, tens cada partit per només 1 euro. Amb d'altres ni ho somnis, perquè per 0 euros no et donen res més. Desperta't, home, desperta't. Truca al 1400, passa per una botiga Ono o entra a ono.es i comprova-ho tu mateix. Ono és com les coses bones.
Pels sopars especials, que no basten.
Dues de dobles amb formatge.
Per cotxe dels teus somnis. Per l'illa, que et vas perdre.
Benvingut al poble, jove.
Pasqual et dona el que la hipoteca et pren. Mira'n els packs de llet Pasqual Clàssica i Calcio. Et retornem l'import de la teva hipoteca durant un any perquè te'l gastis en el que vulguis.
Grup Llet Pasqual, empresa copatrocinadora de la Barcelona World Race.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
La policia ha desmantellat a Barcelona una banda de narcotraficants que acumulaven 1.400 quilos de cocaïna, que hauria tingut un preu de 80 milions d'euros al mercat negre. Els 8 detinguts són d'origen colombià i veneçolà, països dels quals procedia la droga. Madrid, Montse Sánchez.
La droga va arribar a l'estat per via marítima, però l'entrega als responsables de la banda es feia a Barcelona, on la policia va detenir els traficants, segons Francisco Miguel Áñez, cap de la brigada d'estupefaents.
En las inmediaciones de un centro comercial se conoce concretamente como creo que lo llaman la maquinista. Estaba aparcada cerca del parque, en las inmediaciones del parking. Junto con la furgoneta detuvimos a uno de los integrantes de la organización que quería recogerla, trasladarla y cuando iba a proceder a moverla, y a tres elementos más que estaban en las inmediaciones. En un hotel de Barcelona hemos detenido los otros cuatro sujetos.
Els agents també han fet registres domiciliaris a Barcelona, Madrid i Màlaga.
La Comissió Europea adverteix en Ryanair que seria deplorable que cancel·lés bitllets comprats a través d'agències de viatges online que són legals, Laia Ortega.
Brussel·les insta l'aerolínia de baix cost a respectar les reserves fetes fins ara. De moment, cap dels portals afectats té constància d'anul·lacions i als aeroports de Girona i Reus no hi ha incidència, segons Aena. El director general de l'Agència Catalana de Consum, Jordi Anguera, ha explicat a Catalunya Ràdio què han de fer els usuaris en cas de problemes.
Qualsevol anul·lació o reclamació s'ha de dirigir sempre a qui li ha venut el servei, bitllet, paquet turístic, el que sigui. I, per tant, si això només està afectat per els vols de Ryanair comprats per l'agència de viatges, doncs s'haurà d'adreçar a l'agència de viatges, que és qui haurà de donar resposta al consumidor. I després, entre empreses, doncs ja dirimiran els seus problemes on hagin de ser per veure qui és el responsable d'aquesta anul·lació si es produeix.
Aviació Civil i Brussel·les han obert un expedient informatiu a Ryanair per determinar si la companyia pot cancel·lar reserves fetes a través d'intermediaris.
I us ho dèiem en començar l'informatiu. Una companyia australiana ha creat un cas capaç de llegir la ment que revolucionarà el sector dels videojocs. L'artefacte, que d'aquí uns mesos es comercialitzarà als Estats Units, també tindrà aplicacions en àmbits com el mèdic o el militar. Eva Compte.
El cas, creat per l'empresa Emotive Systems, permet als usuaris desplaçar o fer desaparèixer un objecte de la pantalla de l'ordinador simplement pensant que es mou o imaginant que ja no hi és. Ho fa llegint els impulsos cerebrals i transformant-los en moviments del cursor. A més, també pot detectar més de 30 expressions facials i emocions, fent que, per exemple, si un jugador s'està avorrint, augmenti la dificultat del videojoc. El casc intel·ligent, anomenat Epoch, es podrà comprar abans de finals d'any al preu d'uns 200 euros.
Notícies breus. Nou capítol de violència a l'oest de la Xina, feu dels independentistes uigurs en plena celebració dels Jocs Olímpics. Pequín, Nandos de Noguera.
Tres policies han mort i un quart ha resultat ferit en un atac per sorpresa en una carretera a la regió de Xinjiang. Segons les primeres informacions, els agressors haurien escapat. Aquesta és la tercera acció contra policies a Xinjiang en poc més d'una setmana, un territori de majoria musulmana uigur i un focus independentistes. Les autoritats xineses consideren que el terrorisme uigur és la principal amenaça als Jocs Olímpics de Pequín i, si bé no han actuat a la capital del país, les tensions a Xinjiang que han augmentat coincidint amb el començament dels jocs.
Joan Saura admet errades en el cas del gourmet suís.
El conseller d'Interior diu que la comunicació interna dels Mossos d'Esquadra va fallar a l'hora de reenviar de Madrid a Barcelona la notificació que Pascal Henry era viu a Suïssa. De tota manera, en declaracions a TV3, Saura ha afegit que la Interpol no s'hauria d'haver limitat a enviar un fax.
Quan hi ha una qüestió d'aquestes, s'ha d'agafar el telèfon i trucar.
I una més, el Consell Consultiu dictamina que la figura del vicepresident s'ajusta a l'Estatut.
El Consultiu, però, puntualitza que Josep Lluís Carod Rovira s'ha de fer anomenar vicepresident del govern i no de la Generalitat. Amb aquest matís canvia el nom, però també les atribucions. Carod només tindrà competències executives i no li correspondrà representar el conjunt institucional de la Generalitat.
I ara parlem de cultura. Un dels màxims exponents del heavy metal, Iron Maiden, donarà el tret de sortida al Sziget, el festival de música més gran d'Europa que es celebra a Budapest, a Hongria. I tenim una enviada especial, Txell Bonet.
Des d'avui fins diumenge, la capital hongaresa celebra el festival més gran d'Europa. És enorme, bestial. Compta amb més de 20 escenaris escampats per tota l'illa d'Ubuda, que és un espai verd on hi acampen motxilers de tot el continent. Hi ha programats més de 600 concerts i s'espera arribar al 500.000 d'assistents. Alguns d'ells provenents de casa nostra, com ens explica un dels representants del festival a Catalunya, en Christoph Cassan.
Per primera vegada es farà promoció del fet que aquest festival, que ja té 16 anys, però es farà promoció a Catalunya i a tota Espanya i per fer descobrir aquest gran, gran festival que estem descobrint ara mateix des de Budapest. Estem trobant que hi ha moltíssima gent i uns quants espanyols.
Recordar que entre els caps de cartell hi ha els Baby Shambles, Rem, Sex Pistols, Kaiser Chiefs, Justice, Maceo Parker o Goran Bregovic.
L'informatiu del migdia. Catalunya Informació.
Parlem ara d'economia. La crisi ha provocat un augment dels articles i serveis impagats al mes de juny i, paral·lelament, també ha fet caure la creació d'empreses. Són dades de l'Institut d'Estadística. Queta Carmany.
A Catalunya, el nombre d'articles o serveis que no s'han cobrat arriba a 175.000, un 41% més que el juny de l'any passat. En total, fan un import de 341 milions d'euros, un 80% més. Al conjunt de l'Estat, l'import total dels impagaments supera els 1.800 milions, un increment de més del doble. L'import mitjà dels serveis i articles no pagats és d'uns 2.000 euros a Catalunya i de 3.200 al conjunt de l'Estat.
Paral·lelament, aquest avui també hem sabut que s'han creat menys empreses.
Així és, ha estat el pitjor juny dels últims 11 anys pel que fa a la creació d'empreses. Se n'han format 1.300 i això representa una caiguda del 40% en un any. També han baixat les societats que han ampliat capital.
Anem per les borses. La majoria de parquets europeus han canviat la tendència de primera hora i ara tenen guanys moderats. Aquí l'IBEX 35 recula un moderat 0,1%.
L'indicador selectiu però ha recuperat els 12.000 punts. Abertis, Oaquela i Bolsas y Mercados Españoles són els valors que se'n surten millor, mentre que les pèrdues més destacades són per Gamesa i Sacyr. A la resta d'Europa, guanys moderats del 0,4% a Londres, mentre que la resta de parquets pugen entre un 0,1% i un 0,2%. El petroli continua per sota dels 113 dòlars i l'euro s'acosta aquest migdia als 1,49 dòlars.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
5 minuts i 2:45, ara temps per a les notícies pròximes en desconnexió per les comarques de Barcelona. Avui ha començat la fase final de l'enderroc de l'anomenada Illa Central de Badalona, on arribarà la prolongació de la línia 2 del metro. En aquest espai s'hi farà una gran plaça i se'n reurbanitzarà l'entorn. Mireia Sants.
Els enderrocs s'allargaran durant dues setmanes i aquest matí s'han començat traient els sostres d'uralita dels edificis i desmantellant els habitatges. El director de l'àrea d'urbanisme i territori de l'Ajuntament de Badalona ha explicat que els enderrocs posen el punt i final a un llarg procés.
No és un pas més, sinó que és l'últim pas. Per tant, finalitzem els enderrocs de tota aquesta gran illa central. Per tant, la ciutat al final acaba conquerint tot aquest gran espai i per això vam convocar el concurs d'arquitectura internacional per definir tant la plaça com aquest edifici dotacional que pretenem col·locar.
L'últim pas serà construir aquesta illa central de la ciutat, que inclourà una gran zona verda i un edifici municipal, la construcció del qual serà sotmesa a concurs públic.
L'Ajuntament de Barcelona obrirà aquesta mateixa setmana un expedient disciplinari a l'empresa District Clima arran de l'accident en un solar del Poble Nou, de titularitat municipal, però s'ha dit aquesta empresa, on dissabte va morir un noi de 14 anys.
El consistori ha obert ja una investigació per aclarir tant les circumstàncies de l'accident com els antecedents i determinar quin era el grau de deteriorament de la tanca que envolta el solar a l'interior del qual es colaven els nois. Segons l'alcalde accidental Ramon García Bragado, un cop resoltes les diligències policials i si es confirma la implicació de l'empresa, l'Ajuntament li demanarà responsabilitats.
El nostre interès és màxim en aquesta qüestió. Es tracta d'un terreny municipal, s'ha dit a una empresa, i per tant amb el compromís d'aquesta empresa de mantenir-lo en les condicions adequades, si finalment això no estava així, evidentment que actuarem i demanarem les responsabilitats pertinents a la pròpia empresa.
Bragado ha admès que l'Ajuntament era coneixedor de l'estat malmès de la tanca. Al consistori no li consta cap denúncia dels veïns sobre la inseguretat a la zona.
A finals del 2011, l'Ajuntament calcula tenir rehabilitades les darreres tres masies que queden a la ciutat de Barcelona i que es destinaran a usos socials i cívics. Es tracta d'una inversió de 3 milions d'euros i del projecte més emblemàtic d'aquest mandat municipal per al districte de Nou Barris.
Can Verdaguer és una masia de planta basilical del segle XVI de més de 1.100 metres quadrats construïts on fins l'any 2000 els seus propietaris es dedicaven a l'activitat agrària. Ara es troba mig sepultada al darrere del complex lúdic Heron City i, si tot va bé, d'aquí a 3 anys serà el nou centre cívic que substituirà el de Porta Soler. Les altres dues masies que rehabilitaran són la de Can Valent, que només es podrà recuperar la façana perquè ha estat víctima de diferents episodis de vandalisme, i la de Can Carreres, al Parc Central. En opinió de la regidora del districte de Nou Barris, Carmen Andrés, el projecte compta amb el consens i les demandes dels veïns.
És un projecte que naixia de voluntat política, però que és coincident també amb les demandes veïnals de recuperació d'espais històrics de Nou Barris per, com a espais de cohesió i de relació entre els veïns, concretament centres cívics i casals.
L'Ajuntament creu que amb aquest pla de rehabilitació recupera també la memòria històrica i arquitectònica d'un districte que va viure la transformació de rural a urbà amb l'arribada de la immigració espanyola a partir dels anys 40.
I ara anem a Terrassa. Les diferents cultures i nacionalitats que hi conviuen han quedat reflectides en un receptari gastronòmic on es recullen plats típics de diferents països del món. Terrassa, Albert Segura.
Aquest receptari ofereix un ventall de primers i segons plats i postres de diferents països del món, d'on provenen els veïns del barri de Can Anglada de Terrassa. El tinent d'alcalde de l'àrea d'Acció Social i Drets Civils, Isaac Albert, assenyala que aquesta iniciativa, que neix a partir del programa de foment de la convivència, serveix per cohesionar els veïns de sempre amb els nouvinguts.
Que persones de diferents cultures, de diferents orígens, coincideixin en un taller no és senzill. Persones que pertanyen a diferents entitats coincideixin totes en un mateix taller, amb un mateix objectiu, que és fomentar la convivència, doncs jo crec que és un gran èxit, no? Jo crec que el de menys acaba sent la recepta, no? El més important és el conviure durant tot el procés.
El llibre, que s'emmarca en el projecte de millora del Pla de Barris del 2005, recull receptes de països com el Marroc, Polònia, Romania i la Xina, a més de les de casa nostra.
I acabem. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut en només dos dies 8 persones que feien passar per policies per robar els turistes o extorquir comerciants.
En un dels casos, al carrer de Jaume I, dos homes que es presentaven com a policies de paisà demanaven als turistes que s'identifiquessin i llavors el robaven els diners de la cartera. En una altra intervenció, al carrer Palai, agents d'uniforme van veure com tres individus tenien contra la paret dues persones i les escorcollaven. Es van pensar que era una intervenció policial i quan s'hi van acostar per ajudar, els falsos policies van intentar fugir. L'últim cas és el de tres persones que s'havien identificat com a policies i havien reclamat amb amenaces 7.000 euros a un comerciant.